Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Les dones sabadellenques encara cobren 7.000 euros menys l'any que els homes, segons dades del sindicat UGT. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta bretxa salarial és 2 punts més alta que la resta de Catalunya, una situació que consideren imprescindible canviar. A més, les condicions de les dones també són pitjors. Montse González és responsable de formació i polítiques d'igualtat d'UGT al Vallès Occidental.
7 de cada 10 contractes són a temps parcials, estan signats per dones. Al Vallès Occidental, la contractació en indefinits, hi ha una bretxa del 26,7% i la jornada completa d'un 17,8%.
UGT ha donat aquestes dades dies abans del 8 de març, Dia de la Dona, una commemoració que la ciutat comptarà amb una manifestació i un acte institucional, dues propostes que han sumat detractors.
Després us explicarem el perquè. En medi ambient, els alumnes de primària de 8 escoles sabadellenques posen sobre la taula un paquet de mesures per millorar la qualitat de l'aire.
Restringir el trànsit als carrers amb escoles, plantar més arbres o implantar una xarxa de patinets elèctrics són algunes de les propostes més destacades en aquesta línia. Les han donat a conèixer avui en el marc de les anomenades Olimpíades de l'Aire a Can Balsac.
En esports, Òscar Rubio arriba als 100 partits oficials amb la samarreta del Sabadell.
És el primer jugador arlequinat en aconseguir aquesta xifra. Això sí, 4 jugadors més estan per sobre dels 90 partits jugats. Josu Ozcoide, Àngel Martínez, Pedro Capó i Manu Lanzarote.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 14 graus a Sabadell, temperatures que s'han tornat a enfilar respecte al dia d'ahir. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Sergi Gallego, bona tarda.
Hola, bona tarda. El vent ha deixat de bufar amb força ara per ara, tot i que encara s'enregistren alguns cops forts a punts del litoral. Malgrat tot, es tracta d'una petita treva, doncs divendres tornarà a intensificar-se sobretot als dos extrems del litoral. Aquesta tarda el cel estarà entre mig i molt ennuvolat o puntualment cobert, si bé la nuvolositat en dinàmic va de sud a nord. S'espera precipitació feble al Pirineu amb una cota al que pujarà dels 1.500 metres fins als 2.300 metres. I no se'n descarta també alguns ruixats a punts de les comarques de Girona. Pel que fa demà, estarà molt ennuvolat o cobert al terç nord amb possibilitat de precipitació tota la jornada i a la resta del territori estarà poc o mig ennuvolat. La temperatura pujarà en general i voltarà entre 15 i 20 graus, si bé a punts del litoral podran arribar fins als 23 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem diferents punts conflictius. Comencem per la C-59, on hi ha 4 quilòmetres de cua a Palau-solità i Plegamans per anar cap a Mollà. A la C-58 hi ha 1 quilòmetre de retencions a Sant Quirze en sentit Manresa i 4 quilòmetres a Montcada en sentit Barcelona. A la B-30 també hi ha problemes, 5 quilòmetres de retencions a Cerdanyola en sentit nord i a la P-7 2 quilòmetres a Barberà en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a aquesta hora a la ronda litoral entre Cantunis i la Barceloneta en els dos sentits i a la ronda de dalt entre Sarrià i la Meridiana també en els dos sentits. Les sabadellenques cobren 7.000 euros menys cada any per fer la mateixa feina que els sabadellencs. Són dades que ha publicat avui la UGT sota el lema amb el 70% no en tenim prou. A part de tenir uns salaris més baixos, les dones pateixen més parcialitat, més temporalitat i ocupen llocs de feina de menys responsabilitat des dels inicis de la seva vida laboral. Ho alerta Montse González, responsable de formació i polítiques d'igualtat de la UGT al Vallès Occidental.
La gent jove amb menys de 25 anys ja entra en el mercat laboral amb una bretxa del 27,05 perquè agafen tasques les dones de menys valor i a temps parcial.
Aquesta discriminació es perpetua en el temps, ja que les dones ocupen el 70% de les feines parcials a Catalunya i són les que demanen el 92% de les excedències per cuidar la canalla.
Precisament el fet de tenir fills perjudica les dones ho demostren dos tipus de xifres. D'una banda, el fet que la taxa d'ocupació de dones i homes amb fills se situa en el 89% per ells i en el 68% per elles. De l'altra, que la bretxa salarial s'amplia en els treballadors i treballadores de 35 anys en edat reproductiva i quan es necessita més conciliació familiar. En aquesta edat, del 23% de mitjana a Catalunya, es passa al 31,4%. També passa amb les dones de 55 anys, quan la bretxa arriba al 29%. Per al secretari comarcal del sindicat, José Luis Fernández, hem estat educats en aquest masclisme.
En nuestro país, cultural y educacionalmente, hemos aceptado una serie de roles en los cuales la mujer desempeña las responsabilidades derivadas de la, dijéramos, de la reproducción, de los cuidados de menores, de los cuidados de mayores con dependencia e incluso de la responsabilidad de las labores domésticas. Esto, al final, las aboca a tener que ser ellas las que tengan la responsabilidad de conciliar la vida laboral y familiar y, en lo peor de los casos, a renunciar a su promoción profesional y personal.
Per combatre aquestes desigualtats, la UGT ha iniciat una campanya que asseguren que serà sostinguda en el temps per garantir que les empreses compleixen les lleis d'igualtat.
El Dia Internacional de la Dona, el 8 de març, manté els actes reivindicatius i commemoratius a Sabadell, malgrat coincidir en diumenge. De fet, el comitè de vaga 8M fa una crida a la participació a l'aturada i a la manifestació convocada des de la plaça de la Creu Alta fins al centre, sota el lema "És diumenge i què?". En paral·lel, l'Ajuntament ha optat per un acte institucional més festiu amb la lectura del manifest i el concert de la sabadellenca Santa Salut a la plaça Doctor Robert.
Totes dues propostes tenen detractors. La del comitè de vaga 8M Sabadell no agrada al sindicat UGT, que ja ha anunciat que no hi participarà. José Luis Fernández considera que les persones que l'estan organitzant tenen una visió sectària i que se'n senten exclosos.
I no hi ha, no sembla haver-hi la voluntat de que tothom sigui i tothom sigui es senti còmode, no? En una reivindicació tan transversal com aquesta. Jo ho deixo aquí. O sigui, algú hauria d'explicar per què hi ha moltes entitats que participen en manifestacions a tot arreu del país i a Sabadell això està en un grupet molt reduït.
Per contra, des del comitè consideren que la manifestació és coherent amb la voluntat de lluita a transmetre el 8M. De fet, denuncien que l'acte institucional és massa festiu. Diana Grimau, membre del comitè, creu que organitzar un concert és excessiu.
Entenem per això que el fet d'organitzar un concert en si trenca molt amb l'esperit de lluita i de reivindicació, no? Que no creiem que no és un dia de celebració, sinó que és un dia de lluita. Llavors, altres anys segurament també s'ha fet actes potser que no eren, no, totalment de lluita, però entenem que muntar un concert ja és excessiu.
La tinent d'alcaldessa de Feminisme, Marta Morell, per la seva banda, insisteix que l'acte institucional manté l'essència reivindicativa i diu que ella sortirà al carrer com cada 8 de març.
El 8 de març jo estaré als carrers de la meva ciutat i el 8 de març, evidentment, com no, participaré en l'acte institucional que hem muntat des de l'Ajuntament, com hem vingut fent en els darrers anys. Ara, a vegades, alguns partits també, no? Ahir també ens deien en el ple que ara parlàvem, no, també el debat de la ràdio sobre que ens oposem a la vaga feminista, no és més feminista el que critica i el que diu que no se sent representat per un acte que es munta des de l'Ajuntament quan en el mandat anterior, quan ells governaven, també es feia aquest acte.
Entre les reivindicacions que hi ha sobre la taula hi ha la fi dels feminicidis, la bretxa salarial, la discriminació de les dones migrades i les violències masclistes.
I precisament el rebuig de la majoria del ple a la moció de la Crida perquè l'Ajuntament donés suport a la vaga feminista convocada per diumenge ha centrat el debat de política municipal celebrat aquest matí a Ràdio Sabadell. El govern local argumenta que la Junta de Portaveus ja va votar per unanimitat un manifest pel 8M i que no calia insistir en una moció que han qualificat de partidista. Per la Crida i Esquerra, els únics que hi van votar a favor, el fet que es demanés retirar la moció és una estratègia per afablir l'oposició.
N'hi ha prou amb el manifest aprovat pels portaveus? Aquesta pregunta va sobrevolar ahir al ple municipal i avui el debat celebrat a aquesta emissora. El Partit dels Socialistes, Podem, Ciutadans i Junts per Sabadell consideren que sí. Assenyalen que el manifest es va aprovar per unanimitat i ja incloïa reivindicacions de la moció no aprovada de la Crida. La tinenta d'alcaldessa de Feminisme i portaveu de Podem, Marta Morell, considera que el text era partidista.
Per tant, per nosaltres, no tenia cap tipus de sentit a la tarda, 7 hores després, votar 2 mocions que ja havíem aprovat al matí. Perquè nosaltres, al final, l'única cosa que em faran pensar a mi és que el 8M hi ha partits que volen agafar la bandereta i anar a portar mocions al ple, i crec que això no ens ajuda, això ens afableix.
La resta de formacions contràries al text de la Crida apunten que la vaga no suma per la causa del feminisme. Adrián Hernández és el portaveu de Ciutadans.
Com sabeu, som un partit que participa del 8M en les concentracions, manifestacions, però mai hem signat la convocatòria de vaga. Hi ha llibertat a la gent que ho faci, com a qualsevol vaga, però no subscrivim la vaga. Per tant, es van abstenir.
En canvi, per la Crida i Esquerra es tracta d'una contradicció. No entenen per què es vota a favor d'un manifest que inclou elements de la moció dels anticapitalistes i es demana que retiri. Per al portaveu dels Republicans, Gabriel Fernández, es vol silenciar l'oposició.
Estem contents que hagin agafat literalment punts de la moció. Vol dir que el que estaven proposant era bo, si no, no l'haguessin agafat. Però el que no és de rebut, no és de rebut, és que després que està presentat això, es vulgui fer aquesta enganyifa, posar los punts de la moció en el manifest i demanar-li a l'altre que retiri el que havia fet. És que és inacceptable i és molt perillós, perquè aquesta forma de funcionar l'únic que afebleix és la democràcia.
El ple, en canvi, sí que va aprovar una moció d'Esquerra per tal de controlar que l'Ajuntament i les empreses contractades per aquest compleixin la igualtat salarial. En 6 mesos hauran de presentar els sous i les relacions laborals de tots els treballadors i treballadores d'aquests serveis.
I un últim apunt encara relacionat amb el 8M, l'Associació de Comerciants del carrer Sant Antoni impulsa des d'avui una iniciativa que té com a objectiu principal donar visibilitat al feminisme i generar debat.
Amb motiu del Dia de les Dones, que se celebra el 8 de març, el carrer Sant Antoni s'omple des d'avui i fins al dimecres 11 d'activitats i exposicions per fomentar el comerç local i donar visibilitat al feminisme. Alejandra Hernández, de l'Associació de Comerciants, ha explicat que l'exposició pretén fer reflexionar els assistents.
El que volem fer és visibilitzar aquests feminismes d'una manera saludable i pedagògica, i el que hem fet és com una exposició a peu de carrer, on la gent quan passegi trobarà una sèrie de cartells, rètols, on hi ha unes dites o unes consignes feministes que fan el vianant pensar, no? Reflexionar.
Un dels objectius de l'exposició serà el de donar a conèixer dones que s'han convertit en referents de la ciutat i haver estat importants en el moviment feminista sabadellenc. Els infants també tindran cabuda dins d'aquestes activitats. Dissabte podran gaudir d'un contacontes amb perspectiva de gènere a la llar del llibre.
Millorar la qualitat de l'aire és possible i els alumnes de 8 escoles ho han demostrat a través del projecte Com respira Sabadell. Després d'analitzar els nivells de contaminació de la seva zona, han posat sobre la taula un paquet de mesures per reduir-los, restringir, volíem dir, el trànsit als carrers escolars, implantar un sistema de bicing o de lloguer de patinets elèctrics i reforçar el transport públic en són algunes de les més destacades.
Plantar més arbres i més jardineres també estan en la llarga llista que avui han presentat a Cal Balsac, coincidint amb les Olimpíades de l'Aire. Alumnes del Font Rosell han explicat a Ràdio Sabadell les seves conclusions.
A l'Eix Marcià era la més contaminada per al trànsit un dia al mes, i que sols els autobusos i els transports públics passessin.
I també reduir la velocitat dels cotxes perquè no surti tant fum ni així.
I plantar més arbres a les voreres, alguns carrers que ho necessiten.
A la nostra escola, al voltant de la nostra escola, estan pensant de col·locar un cartell dient espai sense fum.
El regidor d'Educació, Manuel Robles, ha agafat el guant dels alumnes i s'ha compromès a estudiar totes les seves propostes.
Estudiarà a les vostres propostes i algunes són realitzables, una altra no, però sí que és veritat que, bueno, que donarem resposta a la part que pertoqui a l'Ajuntament de Sabadell. M'ha notat moltes coses, però hi ha una que és molt important, que és la difusió que dèieu del mapa de la ciutat. Aquesta difusió és important perquè vosaltres aquí ara sou una ona. Però si fem difusió, podem convertir aquesta idea en un tsunami.
Els docents ja s'han fixat el repte de mobilitzar famílies i veïns entre aquest curs i inicis del següent per fer pressió per implantar totes aquestes mesures.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
La tecnologia 5G és realment disruptiva pel que suposarà en l'atenció mèdica, ho ha dit Anna Benavent, directora d'Organització i Sistemes d'Informació del Parc Taulí, al programa Al Matí, en el marc de l'especial relacionat amb la Mobile Week Sabadell.
El 5G permetrà tenir fins a 1 milió de dispositius connectats en 1 quilòmetre quadrat. L'atenció als usuaris cada cop es podrà personalitzar més i evitarà desplaçaments al centre hospitalari, és a dir, serà telemedicina. Per això, Benavent afirma que la tecnologia 5G és realment disruptiva per la seva immediatesa.
És realment disruptiva perquè el que porta, combinat amb la resta de tecnologies, és la immediatesa. O sigui, realment estem parlant d'uns amples de banda molt superiors al que és el 4G, totes les tecnologies anteriors, i també, bueno, segur que ho heu sentit, el fet de que els temps de latència són molt baixos, que estan per sota dels 5 mil·lisegons, que vol dir que és realment temps real.
Això permet també introduir més flexibilitat en la relació de l'usuari i l'hospital. Per a Benavent hi ha un repte en la capacitat de còmput de totes les dades que es poden registrar.
Les històries clíniques que comencen a tenir un volum de dades important. Llavors, totes aquestes dades, si les combines amb la intel·ligència artificial, amb el deep learning, amb el que és l'analítica predictiva, doncs és evident que ens pot ajudar a fer una medicina personalitzada, una medicina predictiva. Però això es potenciarà molt més en projectes com els de la realitat virtual o com els de la telemedicina o com tots els wearables que ara portem, perquè el registre de dades, ja no només dades de salut d'una persona, ja no només es produirà quan estiguis a l'hospital, sinó que tu la pots registrar, no? Pots registrar les teves constants contínuament.
L'objectiu de tot plegat és treure eines de suport al facultatiu. També la realitat virtual i la impressió 3D ja són eines presents en l'atenció mèdica del Parc Taulí. De fet, la reconstrucció 3D és un element clau en la cirurgia, una cosa que semblava gairebé impensable, però que és ja una realitat gràcies a aquestes impressores que permeten fer proves a escala real, millorant la planificació quirúrgica, reduint el percentatge d'error i també els temps quirúrgics. Al Taulí es fan més de 900 pròtesis anuals. Part de l'èxit és en el fet d'integrar medicina i enginyeria. Mirant al futur, la recuperació dels pacients és un dels aspectes que pot evolucionar i en aquest sentit es pot aplicar la realitat virtual, per exemple, mostrant imatges de platges o paisatges idíl·lics que distreuen els pacients del tractament mèdic que reben i fins i tot els disminueix progressivament la percepció de dolor o angoixa, creant així un efecte analgèsic. Avui es farà un col·loqui repassant tots aquests aspectes a les 7 de la tarda al Casal Pere IV.
Redueixen més d'un 30% els robatoris a domicilis a Sant Cugat del Vallès durant el 2019.
Els delictes s'han reduït pràcticament un 3% a l'exercici de l'any passat. Malgrat això, l'activitat policial ha crescut, augmentant les detencions gairebé un 20%. També s'han reduït els robatoris en força establiments comercials, en aquest cas més d'un 25%.
En Cultura, Joventuts Musicals organitza avui el concert Músic al Saló al Teatre Principal amb el guitarrista Eduard Iniesta.
S'hi podran escoltar temes com Esperaré tranquil·lament, en Pocs metres d'asfalt, L'amor internauta o Home de cristall. Iniesta és compositor d'una música singular i emotiva. Especialitzat en instruments de doble corda, és tot un referent de la música mediterrània.
I avui s'estrena la primera cançó del grup de trap social Àngela, Una de cada tres.
La historiadora Valeria Aznar i el cineasta Fèlix Colomer en són els seus membres. La composició denuncia la història real de la Valeria, en què la societat la culpa quan explica que l'han violat. La iniciativa segueix la línia del moviment Me Too, amb motiu de la setmana del Dia Internacional de la Dona. La cançó es pot trobar a les xarxes socials a partir de les 8 del vespre.
T'apassionen els esports de fons? 13, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running. Consells de nutrició, entrenament, salut, material, psicologia.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, els esports de fons a Ràdio Sabadell. Segueix-nos la resta de la setmana a @13esportsdefons.
Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, ara et porta la compra a casa. Ja pots gaudir del nou servei a Terrassa, Matadepera, Sabadell, Barberà del Vallès i Sant Quirze del Vallès, amb una promoció especial de benvinguda. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. És fàcil, ràpid i comodíssim. Fes la teva compra a bonpreuesclat.com i amb un clic ja la tens a casa. Bonpreu i Esclat.
A Ràdio Sabadell aixequem el taló radiofònic cada dimecres al vespre amb tota l'actualitat teatral de la ciutat. Entrevistes, comentaris, reportatges, radioteatre, tertúlies. Tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló. Amb la col·laboració de l'Estat.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca i fem un repàs a l'actualitat més general i comencem amb una notícia d'última hora. Ha mort a Biscaia un home de 82 anys amb malalties cròniques que va donar positiu per coronavirus.
El Departament de Salut del Govern Basc ha notificat la mort d'un home de 82 anys a Biscaia després de donar positiu en coronavirus. Aquesta persona amb malalties cròniques tenia una pneumònia i el seu positiu s'ha confirmat avui mateix. A més, el Departament de Salut del Govern català confirma 4 casos nous de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Són un home de 30 anys i de Barcelona, que va estar amb persones que van viatjar a Itàlia, una dona de 61 anys de Barcelona, que és un contacte d'un cas anteriorment confirmat, un home de 51 anys també de Barcelona, també contacte d'un cas confirmat, i una dona de 86 anys també de Barcelona, que ha estat en contacte amb un cas també confirmat. Tots són casos lleus.
A tot això, Sanitat descarta contagis en l'entorn de la primera víctima mortal per coronavirus a Espanya.
Fernando Simón, director d'Emergències Sanitàries, ha descartat avui que s'hagi produït cap contagi a l'entorn del pacient de 69 anys que va morir el 13 de febrer. El pacient va ser diagnosticat amb una pneumònia d'origen desconegut i no ha estat fins que s'ha canviat el criteri sobre els casos que s'ha pogut relacionar la seva mort amb el virus a través d'una necròpsia.
I més enllà del coronavirus, moren 3 catalans en un accident de muntanya a Geòrgia.
L'accident s'ha produït mentre un grup de 8 persones del Pallars feia una travessia pel Caucas. Dels 3 morts, 2 d'ells pertanyen al cos de bombers de la Generalitat, que ja ha emès un comunicat lamentant la mort dels seus companys destinats a Sort i al Pont de Suert. També hi ha 2 persones ferides, però es desconeix quin és el seu estat.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en titulars, Òscar Rubio és el primer jugador de l'actual plantilla que arriba als 100 partits oficials amb la samarreta del Centre d'Esport Sabadell. Pau Vitori, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El carriler lleidatà va complir aquesta efemèride contra el Llagostera, però no és l'únic futbolista arlequinat que acabarà sent centenari aquesta temporada.
No, per sobre dels 90 hi ha 4 noms més. Josu Ozcoidi, Àngel Martínez, Pedro Capó i Manu Lanzarote. Enguany, Òscar Rubio és un dels 4 futbolistes de camp que supera els 2.000 minuts jugats. 2, però, Josu i Néstor Querol estan lesionats, i l'altre és Gregor Sierra. El lleidatà ha fet gala de la seva polivalència i s'ha desenvolupat com a lateral esquerre quan ha estat necessari, però les baixes han trastocat un Sabadell que ha vist volar 4 dels 6 últims punts. Segons Rubio, l'important és tornar a deixar la porteria a 0.
Sí que tens aquesta sensació, però és que al final no pots valorar-te pel resultat, no? Igual hi ha altres moments de la temporada que hem jugat pitjor i hem tret els resultats, no? Jo crec que al final són 2 partits que l'equip ha jugat molt bé i ens hem de quedar amb això, no? I ja t'he dit, pues, polir aquests petits detalls de les ocasions que s'han generat els contraris, no? Per a intentar, pues, ser més sòlids i aconseguir, pues, sobretot tindre la porteria a 0, que jo crec que és molt, molt important per guanyar els partits.
El club ha començat a posar avui a la venda les 200 entrades a un preu de 15 euros per presenciar aquest Espanyol Sabadell d'aquest dissabte, a 6:45 de la tarda. Al migdia se n'havien venut una 50. D'altra banda, avui s'ha fet oficial el que va avançar Ràdio Sabadell a principis de setmana. El Sabadell-Barça B de la següent setmana tindrà lloc diumenge 15 de març a les 7 de la tarda per motius televisius.
A segona catalana, el Tibidabo ha trencat una ratxa d'11 derrotes consecutives. El conjunt de Torre Romeu, que segueix sent el fanalet vermell destacat en aquest grup quart, va empatar un contra el setè al Cardedeu.
Un punt que coincidia amb el segon relleu a la banqueta blanquivermella després de la renúncia de Marcos Tenorio. Dani Leoncio és el cap de banda de l'equip. Són declaracions a l'Hotel Suís.
Objetivos que tenemos en principio es que los chavales disfruten entrenando, vienen a, después de una jornada de trabajo dura, agradecer que vienen a entrenar, hacer que se lo pasen bien, y si con esto conseguimos que los resultados lleguen, pues mejor que mejor. De parte del club me han dicho desde un principio que lo que quieren es que el equipo se vea competitivo, y eso lo estamos consiguiendo poquito a poco.
Dissabte, a 3:45, el Tibidabo visitarà el Vic Riu Primer. La Sabadellenca, l'únic equip que se salvaria, també va empatar a un contra el fins ara líder, el Sant Quirze, i diumenge a les 12 visitarà l'últim rival dels de Torre Romeu, el Cardedeu. Per la seva part, el Sabadell B segueix en descens després de caure golejat per 4-0 al camp del nou líder, les franqueses, en un partit molt condicionat per una vermella a la primera meitat. Diumenge a les 12, els de Bernat Mosquera reben a Olímpia el Calaf.
I encara un apunt més en clau arlequinada, perquè el Sabadell femení cada cop té més coll amunt la permanència preferent. Després de la derrota per 2-4 a Olímpia contra la penya blanquiblava, la Roca, les d'Arnau Barón, són penúltimes i es troben a 10 punts d'un Vilafranca que va guanyar el filial de l'AEM. Per intentar obrir el miracle, el femení arlequinat s'ha reforçat amb la portera Èlia Ramírez i la central de la Guinagüeta, Sandra Ramos. El pròxim partit serà diumenge a 4:45 al camp del Sant Quirze, vuitè classificat d'aquesta preferent. La propagació del coronavirus ha afectat de ple la planificació de l'Estralpul Natació Sabadell. Des de David Palma han de jugar el 28 de març a Sicília, al sud d'Itàlia, la tornada dels quarts de final de l'Eurolliga, un partit que tenien previst preparar una setmana abans al nord, a Pàdua, una de les zones del país més afectades per aquesta epidèmia.
I amb tota probabilitat una concentració que haurà de canviar d'escenari, com comenta el mateix Palma.
Estem esperant a veure com evoluciona el tema del coronavirus i de moment a Pàdua segurament que no anirem. Estem esperant també que acaba de comunicar l'Alem, perquè ja s'estan suspenent alguns partits de Champions masculina a Itàlia. I bueno, haurem d'esperar, mirar l'alternativa d'anar a Hongria, no sé, hem d'esperar a veure què diu l'Alem.
El club és a l'espera, doncs, de rebre notícies de l'Alent, que ja ha ajornat el Ferencváros Prorreco de Champions o l'Eger Brescia d'Eurocup, tots dos duels amb implicació directa d'equips del nord d'Itàlia. A l'illa de Sicília, d'on és l'Horizonte, s'han registrat 7 casos de contagi fins al moment. Segons Palma, el més factible és que el partit s'acabi jugant.
Penso que es farà i jo crec que el grup ha de treballar com si es anés a jugar a la tornada. O sigui, en aquest sentit, a mi, personalment, no m'altera gaire la meva planificació. Si després no s'acaba disputant ara, pues hauràs de fer una adaptació de la programació, de la càrrega i fora. O sigui, adaptar-te contínuament a el que pugui passar tant a l'aigua com a fora. No li ve gaire problema.
Recordem que l'Estralpul femení haurà de remuntar a Catània el gol de desavantatge de l'anada si vol disputar la seva vuitena Final Four consecutiva. L'únic partit oficial que jugarà el vigent campió de la Copa de la Reina abans d'aquesta cita serà el 21 de març a la piscina del Mataró, l'actual líder de la Lliga Premat.
Repassem altres qüestions en format més breu. Últimes 3 jornades a la Primera Nacional Masculina de Vòlei.
El club segueix necessitant 2 ensopegades del Torredembarra per tenir opcions a jugar a les fases d'ascens, tenint en compte que l'última jornada tots dos es veuen les cares a les naus. Aquest dissabte els nedadors reben l'aula al Cué a 4:45, mentre que els torrencs visiten l'Olot. El tècnic Jordi Fernández té dipositades moltes esperances.
Els meus càlculs estava que punxessin a Barberà, cosa que van fer. Jo m'esperava una mica més encara, però bueno, sí que vam punxar. I certament el camp de l'Olot és un camp complicat. Nosaltres allà vam jugar, sembla que fa un parell de setmanes, i perquè vam competir molt bé, vam jugar l'últim partit molt bo, però ens van apretar moltíssim. Llavors, és cert que si no punxen ara aquí, difícilment punxaran a casa contra Roquetes.
El femení, en canvi, es pot quedar dissabte sense opcions matemàtiques a disputar les fases. Les Lugo Cotuzzo reben a 7:15 després del masculí al Barça sub-20.
A la Lliga Catalana d'Handbol, el Creu Alta Sabadell segueix amb opcions intactes de pujar a Primera Nacional.
Els arlequinats col·lideren la classificació amb el Terrassa, tots dos amb el derbi pendent el 19 de març. Els agarencs, a més, juguen aquesta setmana contra la Salle Bonanova, quart a 4 punts. A més, el Gavà van sopegar a casa davant el Canovelles i és tercer a 2 punts. Cesc Vallribera, capità del Creu Alta, recorda que ells també han de fer els deures.
Sí, com sigui el resultat, serà beneficiós. I si és un empat, doncs també. Vull dir que nosaltres hem de fer el nostre partit, que ara el que ens queda és això, i evidentment mirar la classificació, però si nosaltres fem el partit que toca i com que depenem de nosaltres, en aquest sentit, el que facin els altres ens és una mica igual.
El Creu Alta rep a Cal Balsac aquest diumenge a les 12, l'Handbol Vilamajor, el desè classificat d'aquesta Lliga Catalana.
I en bàsquet en cadira de rodes, el Global ha tancat la fase regular a Primera Divisió en 6a posició, amb un balanç de 4 victòries i 10 derrotes.
L'última per 51-40 a la pista de l'Adapta Zaragoza, un equip que ha acabat amb 3 triomfs, però dos dels quals contra l'equip d'Òscar Trigo. Òscar Pérez, jugador de l'equip i autor de 7 punts, treu ferro a la derrota.
Era un partit de tràmit, diguéssim, vale, per bueno, preparar el que ve ara, que és el tema de les fases, que juguem contra el mateix equip. Llavors també, bueno, va ser un partit que volien guanyar, però que al principi també era un partit per, a veure, conèixer-me una miqueta millor de cara als tres partits que tenim ara contra ells.
La competició ara s'aturà una setmana abans no comenci el play-out el dia 14, justament en el mateix escenari, ja que el seu rival tornarà a ser aquest adapte a Zaragoza. Recordem que amb el canvi de normativa, passi el que passi en aquest play-out, el Global té garantida la plaça primera l'any vinent, ja que no hi haurà cap descens.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Mig minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final a Notícies Vespre d'aquest dimecres 4 de març. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies en la 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa El Cafè de la Ràdio. I ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb el 13 i a les 9 amb la Mona Altaló. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.